Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts, dijous, avui 23 de maig del 2019. Hores d'ara, 24 graus a la ciutat de Lleida. Sí, que diuen que demà ha de ploure i tal, però avui està fent una temperatura força agradable. Com sempre, el primer que farem és buscar aquesta previsió meteorològica. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també buscarem ràpidament l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui la darrera entrevista electoral, de cara a les eleccions d'aquest diumenge. Avui, des de les instal·lacions del diari La Mañana, al carrer Príncep de Viana, 27-29, Fèlix Larrosa, cap de llista del PSC a les properes eleccions del diumenge. Amb això ens plantem a la una. I estem a dijous i, per tant, a partir de la una ja saps que tenim les escapades de Cope amb David Velasco i amb moltes propostes de cara al teu temps de lleure. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tindrem núvols alts repartits per tota la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dijous. A la zona del Pirineu podem tenir els núvols una mica més abundants i alguna pluja aïllada a última hora de la tarda. Les temperatures pugen: 29 graus a Lleida, 28 a Balaguer, 27 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. El vent bufa de forma variable, força sol, predominant de component sud durant tot el dia. Per demà divendres, la situació ens canvia radicalment. Començarem amb el cel totalment ennuvolat, amb pluges repartides per tota la província. Algunes poden ser localment fortes, que poden arribar a acumular fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. A la tarda poden ser fins i tot en forma de tempesta. Les temperatures cauen i ho fan de forma considerable. 20 graus de màxima tindrem a Balaguer, 19 a Lleida i a la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 15 a Viella. Com poden veure, en alguns punts cauen fins a 10 graus. El vent bufarà de forma variable, força suau, durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs sap que hem de començar parlant de successos. El conductor d'un tractor ha mort en un accident a la Segarra. L'home ha estat atropellat pel seu propi vehicle al camí de Palauet a Massoteres. La Guàrdia Civil decomissa a la duana de la Farga de Moles 30.000 euros que portava una dona de 75 anys dins d'unes bosses. Els agents van aixecar una acta per un presumpte blanqueig de capitals i li van deixar continuar el viatge amb 1.000 euros. I l'acusat del crim del carrer Acadèmia serà jutjat aquesta propera tardor. La setmana vinent es farà la vista sobre la pròrroga de la presó preventiva del sospitós tancat des del juny del 2017. La Fiscalia demana 15 anys per homicidi. I obrim la plana de campanya electoral. L'atenció als temporers que arriben a Lleida per treballar a la fruita, un dels temes que s'han estat debatent per aquestes municipals. La paeria planteja deixar d'oferir serveis com els de dutxes, alimentació i allotjament al col·lectiu i emplaça la Generalitat a prestar-los. Per la seva part, el recurs de la Crida CUP contra la pròrroga del contracte del servei a recollida de residus de Lleida arribarà a judici. La formació considera que pot obrir la porta a municipalitzar aquest servei públic. El que fem ara és tot seguit parlar d'esports. Com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat en un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports i parlem d'hoquei, i és que el Lleida llista. El club ha arribat a un principi d'acord amb el defensa del Girona, de 23 anys i format a la base del futbol Club Barcelona, Marc Palazón. Busca ara un tercer reforç i ha de resoldre el futur de Chichi Creus.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Eleccions municipals 2019. Cope Lleida i el diari La Mañana et porten les diferents entrevistes als caps de llista dels principals partits polítics que es presenten a les properes eleccions del 26 de maig. Cada dia a 12:45 a Cope Lleida podràs escoltar l'entrevista i l'endemà al diari La Mañana podràs llegir-la en profunditat amb totes les dades i fotografies. Cope Lleida i el diari La Mañana. Eleccions municipals 2019.
I de la col·laboració entre COPE Lleida i el diari La Mañana neixen aquestes entrevistes electorals que us hem dut cada dia en aquest període electoral bueno, que culminarà amb les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Recordem que aquestes entrevistes les estem realitzant a les noves instal·lacions del diari La Mañana, que estan al carrer Príncep de Viana 27-29, i que avui estem doncs, ben acompanyats pel subdirector del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, bé, a casa nova?
I tant, casa nova, sempre agrada estrenar-la. Estem molt contents aquí al barri de Noguerola. Una altra vegada ja havíem estat, fa 37 anys, La Mañana se'n va anar cap al polígon. Ara tornem aquí al centre de Lleida, per tant, estem molt satisfets amb aquesta nova seu.
Molt bé, gràcies per obrir-nos les vostres portes. I també, com sempre, ens acompanya la redactora Iris Carnicer, que ens donarà el perfil personal de la persona a la que entrevistem. Iris, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé. Avui ens acompanya el cap de llista del PSC a Lleida, el Fèlix Larrosa. Fèlix, què tal? Benvingut.
Ben trobat.
Ja sé que ens coneixem, però podem parlar-nos de tu.
Ui, tant, només faltaria.
Com està anant la campanya, per cert?
Bé, està bé. Jo estic content. Hem fet una campanya molt amable, hem fet una campanya molt propera, hem fet una campanya amb propostes i, sobretot, intentant generar la confiança que la gent necessita a l'hora de prendre una decisió. I, per tant, en aquest sentit, jo estic molt content. Ha anat bé, va bé, per tant, estic amb moltes esperances.
Molt bé. Anem a conèixer una mica més el Fèlix Larrosa, Iris. Endavant.
Perfecte. Doncs el Fèlix Larrosa i Piqué és pare, és veïn cap de la ciutat de Lleida i aquest 26 de maig torna a ser candidat del PSC a l'alcaldia de la ciutat. Larrosa no és pas novell en política, sinó que coneix molt bé l'Ajuntament de Lleida. De fet, abans de ser veïn cap, ja havia estat 3 anys regidor d'Urbanisme, havia estat a l'àrea de màrqueting de Fira de Lleida i també havia treballat a Turisme. També va ser un director general de Tour Espanya i també va ser diputat al Congrés durant el govern de Zapatero. Pel que fa a la seva formació acadèmica, Fèlix Larrosa és llicenciat en dret per la Universitat de Lleida, on actualment col·labora com a professor associat, i també té un postgrau del programa d'alta direcció de SADE en direcció i gestió turística. Els socialistes concorren aquest diumenge a les municipals amb unes llistes renovades en què només repeteixen els regidors Xavier Rodamilans i Joan Queralt. I al capdavant, Fèlix Larrosa situa el POM com una de les prioritats pendents d'aquest mandat i encara les municipals amb una aposta per convertir Lleida en la segona ciutat del país.
Alcalde, què dius amb el perfil?
Bé, és un perfil cert, no? És un perfil que em fa pensar en tot aquest temps de dedicació, no?, a la societat. Jo crec que quan un decideix entrar en política ho fa perquè creu que pot canviar les coses de forma positiva, no? I és veritat que en aquest perfil hi ha una part professional, personal, i una altra que és professional i política, no? Per tant, bé, jo abans de dedicar-me a la política vaig estar molt de temps centrat en temes de màrqueting, en temes de turisme. Va ser una gran experiència i, bueno, d'allò també se'n va aprendre, em vaig aprendre per avui també dedicar-me a la política, està clar.
Fèlix, ens ha dit la Iris que és una llista bastant renovada, qui t'acompanya a la llista?
Bueno, pues efectivament és renovada en el sentit de que només repetim 3 persones i la resta són persones professionals, activistes, treballadors i treballadores de diferents sectors de la nostra societat, i per això diem que és una llista que representa la societat lleidatana, perquè és una llista molt diversa. Tenim gent que ve del món sindical, com en Jaume Sellers, tenim professionals de l'abogacia, no?, com la Begoña Iglesias, la número 2, tenim empresàries del sector de les persones, com la número 3, la Carme Valls, tenim amb una educadora social de número 6, tenim un biotecnòleg molt jove, que va de número 11, tenim un ballarí, diguem-ho així, una persona vinculada al món de la creativitat i de les arts, que va de número 9, tenim un esportista d'èlit, que ha estat esportista d'èlit, que va de número 8, per tant, tenim de número 7, perdó, per tant tenim una amalgama de persones que, bueno, representen la societat lleidatana sense cap mena de dubte.
Les enquestes i sondejos que hem anat coneixent fins al moment dibuixen un escenari bastant obert a aquestes eleccions de diumenge. En el cas que necessiti algú per tornar a revalidar l'alcaldia, tornarà a mirar cap a Ciutadans i el PP, com s'ha fet aquesta passada legislatura?
Bueno, jo crec que t'haig d'embatitzar una cosa. El sistema d'elecció d'alcalde és un sistema d'elecció amb doble volta, no? Diguem-ho així. Els electors decideixen i d'aquí surt una llista que és la llista més votada. Jo vull recordar que fa 4 anys l'alcalde Ros va sortir elegit alcalde només amb els vots del Partit Socialista. No va pactar amb ningú.
Es va pactar al Cartipàs després.
Sí, però no té res a veure amb ser alcalde o no ser alcalde. Tu m'has dit si jo pactaria amb algú per ser alcalde. Jo crec que el més important i l'objectiu que ens hem plantejat és que la llista que encapçalo sigui la llista més votada, sense dubte. I a partir d'aquí veurem quina és la configuració de la paeria. Si la ciutat vol que en Fèlix La Rosa sigui l'alcalde, jo demano i apel·lo directament al vot d'aquesta ciutadania que vol que jo sigui l'alcalde. Jo crec que l'alternativa és complexa, per no dir caòtica. Si la resta de grups han de sumar per fer un alcalde alternatiu, doncs és una opció que és legítima i és democràtica, però no és solvent ni és garantia que aquesta ciutat funcioni. O sigui, no veig funcionant el model PDCUP, el PDCAT amb la CUP, no? I això és el que possiblement podrem veure. Nosaltres hem vist com Toni Postius i el Juvillà han pactat i han votat acords de forma conjunta. Inclús, en algun cas, en Francesc Gavarrell, fins ara regidor de la CUP, ha advertit al PDeCAT que els havia pres iniciatives polítiques. Per tant, home, això és bastant sorprenent, no?, que la dreta neoliberal catalana pacti amb els anticapitalistes i antisistema és com a mínim molt curiós. Per tant, jo apel·lo directament, és a dir, que les persones que no es trobin còmodes amb aquest model de ciutat, el que han de fer és avançar-se, votar a la persona que els dona majors garanties, que els dona confiança, i per tant demano que votin amb aquella persona que pot liderar la ciutat amb mà ferma i sobretot amb sentit comú i amb projectes clars i de futur. I aquesta és la realitat. A partir d'aquí, les composicions poden ser molt diverses, però haurem de veure el resultat de les eleccions, clar.
Ara, en els propers minuts, tractarem temes que s'han tractat moltíssim, però que evidentment, doncs, aquesta entrevista també els tractarem. N'hi ha un que és el tema del model comercial, que nosaltres, des de fa ja uns mesos, tenim en marxa una activitat a la ràdio que és per potenciar el comerç local, i justament per això, doncs, hem parlat amb diferents presidents d'associacions de comerciants i ens han llançat una pregunta, i és, doncs, grans superfícies sí, grans superfícies no. I per acabar de rematar aquesta pregunta, justament avui al dia de la mañana, Francesc, tenim una informació d'aquest tema.
Sí, Ricard, avui obrim diari amb aquesta informació d'aquest estudi que coneixíem ahir, que diu que el carrer Major és el més rendible de tota Europa per tal d'obrir un comerç, no? Tenint en compte això, no és agosarada aquesta política d'intentar situar les àrees comercials a l'extraradi de la ciutat?
És que les àrees comercials de l'extraradi de la ciutat no tenen res a veure amb el model comercial de l'eix i del carrer Major. O sigui, diguem tu, on podríem implantar una superfície de 4.000 metres quadrats al carrer Major. El que no podem fer és que es posi on li doni la gana. Per tant, el que ha de fer l'Ajuntament en l'exercici de la seva sobirania és planificar adequadament des de l'òptica de l'urbanisme comercial on han d'ubicar-se aquestes grans superfícies. Jo no vull més models bricodepot. El senyor Postius ha llegit en aquesta entrevista que diu que vol que les grans superfícies vagin com a xampinyons per tota la ciutat. Ahir la nit, en un debat que vaig tenir al Col·legi d'Enginyers Industrials, me manifestaven l'horror d'aquest model, perquè no el vol ningú. Per tant, el senyor Postiu s'està equivocant. El model comercial que nosaltres defensem és, primer, potenciar els eixos comercials tradicionals de la ciutat, especialment aquells que són de barri. Nosaltres tenim que tindre els barris abastits. Per tant, el que volem és que el comerç de proximitat, especialment el quotidià, l'alimentari, el no alimentari, tingui presència en tots els barris de la ciutat, perquè és aquell comerç al que recorre un ciutadà que necessita qualsevol aprovisionament. En segon lloc, el que volem és guanyar capitalitat, guanyar atracció comercial, i el que sí que està demostrat és que nosaltres perdem cada any 500 milions d'euros de facturació, no? La Mañana és un diari, la COPE és una ràdio, però som empreses, i per tant el que a vosaltres us interessa és facturar per raons de prestació dels serveis, per la publicitat. Quan teniu fuga comercial, preneu decisions perquè això no passi. Us feu més atractius, canvieu la programació, feu una nova maquetació del diari, etc. Però nosaltres el que hem de fer com a ciutat és complementar la nostra oferta comercial amb aquella oferta que nosaltres no tenim. El que no pot ser, i ho reconeix tothom, és que quan hi ha un cap de setmana la gent marxa a comprar fora de Lleida, i aquests diners són fuga que nosaltres no podem retenir amb l'oferta actual. Per tant, és de responsables avançar amb aquest mix comercial que permeti precisament recuperar part d'aquesta fuga. I per recuperar aquesta fuga hi ha dues solucions. Una, guanyar una major centralitat. Nosaltres hem posat a l'agenda política el pla de l'estació. Amb aquesta línia estem avançant, perquè en el pla de l'estació creiem que aquests 120.000 metres quadrats que tenim tots just aquí darrere han de servir per potenciar la centralitat comercial de la ciutat. I, per altra banda, com us deia, hem d'ordenar urbanísticament la implantació de mitjanes i grans superfícies que estan trucant a la porta, que volen venir, però no poden implantar-se a la ciutat de qualsevol manera. Per tant, la potenciació dels eixos de proximitat, del comerç de proximitat, a més de generar un nou pol d'atracció com és al voltant del pla de l'estació, i finalment ordenar la implantació de les mitjanes i les grans superfícies és una opció. Pocs dies també llegíem una altra notícia de que els promotors de Torres Salses plantejaven una inversió de 100 milions d'euros i 400 llocs de treball. És absolutament de sentit comú que un alcalde ha de donar suport a aquestes iniciatives, sense dubte.
El POUM és un altre dels cavalls de batalla d'aquesta darrera legislatura. El model comercial ha sigut el gran causant del perquè no s'hagi aprovat, o és cosa més?
No. El POUM el que ve a contrastar és el que estem parlant. El projecte de desenvolupament del Sur 42 de Torres Salses està aprovat, per tant no té res a veure amb el POUM. El POUM és una planificació futur. El pla de millora urbana de l'estació està aprovat, el vigent. Per tant, el que hem de fer és evolucionar. El que nosaltres hem plantejat és modificar l'actual model per avançar en un model més ambiciós, i per tant el POM estableix alguns elements que podrien tindre cert impacte en el model comercial, però el model comercial que nosaltres defensem és bàsicament aquest. Per tant, els motius per què el pla d'ordenació urbanística municipal el vaig deixar sobre la taula són motius que jo vaig valorar de forma molt personal, i que vaig considerar que era millor deixar-lo sobre la taula abans que vendre mel de mala manera. Quan dic vendre mel de mala manera vol dir que quan estàs davant d'unes eleccions el preu d'aprovar projectes és més car, i per tant vaig considerar que els nivells de participació que ha tingut el POM són els més alts de tota la història de participació democràtica. Quan parlem d'experiència de tràmit administratiu, més de 2.000 persones han participat, han intervingut directament en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, 27 presentacions, 7 anys de treball. Quan diuen, el senyor La Rosa té pressa, no en tinc cap de pressa, vaig llegir aquesta entrevista que feia amb un dels meus adversaris, el Miquel Pollo, que deia el senyor La Rosa volia aprovar de pressa el POM perquè així era un èxit electoral. Per tant, reconeix que era un bon document, claríssimament. Si tenia por de que jo aprovessi conjuntament amb el plenari de l'Ajuntament el POM, vol dir que reconeix de facto que era un bon document. Per tant, vaig a la meua, és a dir, el que no podem sotmetre és al peu dels cavalls, amb un document que és un document extraordinari, reconegut pel propi govern de la Generalitat, un document ambiciós, un document que avança en capitalitat, un document que a més permet créixer en aquesta ciutat amb sentit comú, no consumint metres quadrats de l'horta, reorganitzant la ciutat portes endins, afavorint les noves polítiques industrials, afavorint les noves polítiques mediambientals, i això és el que venia a representar el POM. I a més, sobretot, fent un exercici innovador extraordinari en termes d'habitatge. Per tant, això és el que ara està damunt de la taula i és el que espero reprendre tot seguit hagin passat les eleccions.
No hi canviaria res amb aquest POM que ha generat tanta animadversió entre els grups polítics?
Bueno, ha generat animadversió
bueno, i entre altres col·lectius de la ciutat també.
Jo no sé quins són els col·lectius de la ciutat.
Empresaris del polígon Neoparc, per exemple.
Per exemple, com que els empresaris del polígon del Neoparc han presentat les al·legacions i nosaltres hem resolt d'acord a la resolució judicial que els afecte, estan encantats de la vida amb la incorporació de la seva al·legació al POM, però s'ha quedat a sobre la taula per raons de tacticisme polític dels meus adversaris. És a dir, els empresaris del Neoparc estan que ràbien perquè resulta que no s'ha pogut aprovar el POM amb les seves anotacions i incorporacions. Vull recordar que ens van portar al contenciós. Vull recordar que se'ns va amenaçar de portar-nos als jutjats per les raons de limitació d'activitat al Neoparc. I vull informar que la incorporació de les al·legacions, a més de la resolució judicial del contenciós que hi havia sobre aquesta qüestió, deixen definitivament el camí obert a l'activitat econòmica amb aquest polígon. Però això s'ha quedat sobre la taula sense aprovar. Perquè no s'ha aprovat el POM. Per tant, aquesta és una de les causes per les quals jo també, tot seguit, passades les eleccions, reprendré el treball, no?, per adoptar-lo. Però poca gent més. Miri, el SUR 42, el tràmit urbanístic, expedient d'informació pública, període de presentació d'al·legacions, etc., no hi va haver cap patronal, no hi va haver cap particular vinculat amb el món de l'empresa o de l'empresa comercial que presentés una sola al·legació. Me senten bé? No va haver ningú que plantegés consideracions formals sobre l'aprovació de la modificació urbanística per implantar Torres Salses i el projecte comercial de Torres Salses. Ningú. Quan dic ningú, vol dir ningú. Sí, els grups polítics, que quan perden debats i votacions al ple se'n van a la justícia per a veure si poden aturar els expedients. Bueno, estem en una situació on bàsicament quan el govern presenta alguna cosa els grups reaccionen. Estic observant amb curiositat que tots els debats que s'estan produint aquests dies a la ciutat s'estan produint debats centrats únic i exclusivament en les propostes que he fet jo en aquests darrers mesos.
Además, aquest any, altra cosa no hi ha hagut, però debats...
Sí, també tens raó, molts. Però és molt curiós, no? Parlem de Mariola 20.000. Ah, doncs parlem de Mariola 20.000. Ah, parlem de la Fira 2. Parlem del projecte de la Fira 2. Ah, parlem del POM. Parlem del POM. És a dir, on està el model alternatiu? Jo encara no l'he vist. On està el model alternatiu? D'entrada, he estat intentant buscar programes electorals dels nostres adversaris i escassament he trobat de dos partits que tenen penjat informació sobre el seu programa electoral. No, aquí no hi ha un model alternatiu de ciutat, aquí hi ha un assetjament, una bronca permanent simplement per fer mal als que governen. I això, francament, és trist. I això també aprofito que estem en aquest programa fent aquesta entrevista per explicar-ho. És sorprenent. És a dir, quin és el model de fira que tenen els meus adversaris? No ho sabem. Quin és el model que tenen de regeneració urbanística, per exemple, la Mariola? No ho sabem. Quin és el model de pla de l'estació que tenen els meus adversaris? No el sabem, parlen del pla de l'estació, però no el sabem. Els únics que m'ha explicat com volem avançar el pla de l'estació som nosaltres. I per tant, home, no deixa de sorprenent, falten hores per les eleccions municipals i els lleidatans i les lleidatanes encara no saben quin és el model alternatiu de ciutat al que jo plantejo i no saben com a més plantegen fer les coses. Sí que són grans declaracions, no? És a dir, farem la revolució industrial, Vallesi, però el senyor Postius va votar en contra del POM i per tant va votar en contra del desenvolupament dels nous sectors industrials que es preveu allí.
Torreblanca i Quatre Pilans, a les que hi fa referència, és una de les propostes de desenvolupament del sector industrial, i el senyor Postius va votar en contra, el PDeCAT va votar en contra. Per tant, hi ha fet una proposta alternativa, no, que parlarà amb el seu amic, el conseller, per resoldre-ho, no? Avui també diu que parlarà amb no sé quin conseller per resoldre un altre tema. El de les bases, cinisme pur.
El tema de les bases és un tema que l'Andrés Rodríguez, redactor en cap de la Mañana... No, és perfecte, que és una tertúlia. És un tema que està sobre la taula, vull dir que és un tema que han passat anys, Francesc, i jo crec que les bases han passat per...
Exactament,
per moltes propostes.
Abans fa un moment l'alcalde Fàlic ens citava el tema de Torreblanca, jo no sé si passa més o menys amb les bases, que fa molts anys que en parlem, jo ho vaig preguntar a moltes entrevistes electorals a l'alcalde Ros l'any 2011 i el 2015, però les bases no acaben de tirar. Li haurem de tornar a preguntar d'aquí 4 anys al Fèlix Larrosés, és alcalde, per les bases.
El projecte de les bases el tenim fet, l'ha fet l'equip de l'Eugènia Rodríguez, tenim el projecte a punt d'iniciar la primera fase de les obres, és un projecte molt bàsic per recuperar les bases com a parc urbà de caràcter públic i obert en general. Però vull recordar una cosa, aquest mateix projecte el teníem fet fa uns mesos i el projecte incorporava un càmping. I el senyor govern de la Generalitat va aprovar una moratòria i no va acceptar les nostres al·legacions quan nosaltres ja havíem iniciat la tramitació del càmping. El que dèiem era, escolti'm, vostè vol aprovar una moratòria per no fer càmpings a Catalunya, però és que la nostra ja està en tràmit, no? I em van dir que no, que inclòs la nostra. Per tant, el govern de la Generalitat, que no és un govern amic, el que ha fet és aturar el projecte de les bases. I és així, perquè a més... el finançament de les bases venia precisament amb l'obtenció dels ingressos del càmping. I això és un model d'exercici d'equilibri pressupostari. Quan tu vols ingressar, tu vols invertir uns diners, el que has de buscar és a veure d'on treus els diners per poder fer front a aquesta inversió, no? I això és el que vam fer nosaltres, vam dir... farem una concessió sobre el càmping perquè una empresa privada pugui gestionar aquest càmping i amb els ingressos que genera podrem anar fent les inversions any rere any per adequar les bases a parc urbà. Però com que va vindre la moratòria de la Generalitat i per les persones que ens estan veient, ens estan escoltant, moratòria vol dir vostè no pot fer càmping en no sé quants anys, nosaltres vam tindre que reformular el projecte. Per tant, és molt injust, perquè quan se pren la decisió de dir farem un parc urbà de perfil molt popular, de perfil molt suau, que sigui un parc atractiu des del punt de vista mediambiental i tingui serveis, etc., vam dir, el farem, però el pagarem d'aquesta manera. Però si després te diuen que el que t'ha de pagar no apareixerà, doncs difícilment podem tirar endavant el projecte. Ara, el que hem fet és reformular el projecte i a partir d'aquí poder començar a fer la inversió.
Ens queda poc temps, però hi ha uns temes que voldria tractar sí o sí. Tema de remunicipalització de serveis. Fèlix, a favor, en contra, no, revisables, ja estem bé com estem?
No, jo crec que cada cas s'ha de valorar en cada moment. Remunicipalitzar serveis no vol dir que siguin serveis més eficients i més barats. Per tant, nosaltres apostem per la prestació dels serveis de forma eficient i des de luego des d'un punt de vista racional, des d'un punt de vista econòmic racional, no? Per tant, aquí hi ha una moda que és de caràcter ideològic de remunicipalitzar serveis, però els ajuntaments el que fan és prestar el servei i la llei te diu que ho pots fer de forma directa o de forma indirecta, ja? Per tant, no és que tinguem que tornar a fer serveis des del punt de vista municipal, és que la gestió és o directa o indirecta, i nosaltres tenim serveis que els prestem de forma directa i tenim altres que els prestem de forma indirecta, i aquí hi ha debat, no? Hi ha alguns que sí que ho volen fer, però després hi ha una sèrie de limitacions que ningú en parla, que són les normes que encara ens queden de l'època en què el Partit Popular governava a Espanya, que deixa molt clar que si aquells la recuperació de serveis que són gestionats de forma indirecta suposen l'increment de la massa salarial, o sigui de treballadors municipals amb vocació de consolidació, això limita qualsevol actuació. Per exemple, és el que ens va passar a la zona blava, que era un dels serveis que com que s'acabava el contracte plantejàvem prestar de forma directa, però els serveis d'intervenció i d'economia de l'Ajuntament i el secretari general hi van posar moltes consideracions i això es va explicar amb normalitat. Per tant, és més, quan hi ha una certa voluntat política de tirar endavant iniciatives com aquesta, de prestar una altra vegada el servei de forma directa, tens també les limitacions de caràcter legal.
Fèlix, vostè és una persona que coneix bé l'Horta i gent de l'Horta m'han manifestat quan sabia que entrevistàvem avui a l'alcalde, pregunta-li això. Diuen que veuen uns accessos poc amables a l'Horta anant a peu o anant amb bicicleta. Què proposa per atensar Lleida a l'Horta i en contrapartida també l'Horta a Lleida?
Bueno, nosaltres el que hem defensat és que ha d'haver un sistema de periurbà que ha de ser un periurbà amable, no? I el periurbà és aquell límit on acaba la ciutat i comença l'Horta, que en molts casos està com a descuidat perquè possiblement els propietaris tenien unes certes expectatives de creixement urbanístic, no? I per tant no s'hi han esmerçat amb el seu manteniment. Un dels projectes que incorpora el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és la Ronda Verda, i la Ronda Verda va retallant el periurbà de forma que genera aquest entorn amable, eh? Per tant, aquest espai de transició entre la ciutat i l'Horta en molts casos vindrà donat per la pròpia Ronda Verda. Jo amb això pues, espero també tenir el pla avançat. Ens hem adelantat en part perquè hi havia un tram de la ciutat que podia executar-se part de la Ronda Verda, ho estem fent, i per tant, poquet a poquet ho anirem aconseguint. Però aquí també demano un cert compromís per part dels propietaris, amb caràcter general. Quan un té una propietat, el que ha de fer és mantenir-la. El que no pot esperar ningú és que ho faci un altre. Per tant, si tu tens una casa al centre històric, si tu tens una finca a l'Horta, en una zona periurbana, tu has de mantenir la finca, l'has de cuidar, de la mateixa forma que has de cuidar la casa, l'has de mantenir. És una apel·lació que fa ja,
hi ha un altre tema, que és el tema de l'ecologia i sostenibilitat. Sí. Ja s'ha començat, per exemple, amb la recollida porta a porta a la zona alta. Ja fa anys es va substituir la il·luminació de la ciutat per llums LED. D'aquí als propers 4 anys hi ha alguna política molt concreta que vulguis tirar endavant?
Sí, ara tenim la possibilitat de començar a generar energia per autoconsum. Jo crec que aquesta serà una de les línies de treball a futur immediat, però bàsicament el que volem és seguir amb les línies estratègiques i pràctiques que operatives que hem adoptat en aquests darrers mesos i anys, no? Nosaltres hem fet possible la revolució verda. Jo ho dic amb molt orgull, perquè hem incorporat els híbrids, hem fet més carrils bici, hem avançat en termes com els boscos urbans, hem avançat amb la plantació d'arbrat, hem potenciat el forestar, les àrees de forestació pròpies, generació de material per poder anar replantant, hem avançat amb la gestió, com tu dius, amb nova tecnologia d'il·luminació per fer una millor il·luminació i, a més, amb un estalvi en emissions de partícules de CO2. Hem aprovat el pla contra el canvi climàtic, hem aprovat el pla d'usos de l'Horta, hem aprovat el pla del riu Segre. O sigui, hem fet una barbaritat de coses que generen una foto final de dir aquesta és la ciutat que aposta decididament amb els objectius 2030, els objectius de desenvolupament sostenible, claríssimament. És a dir, quan parlem de l'optimització de la gestió de recursos, quan parlem de la producció d'aliments, quan parlem dels consums responsables, tot això ho hem estat treballant. I per tant, a partir d'aquí, nosaltres volem seguir avançant. Què és el que voldria fer en els propers 4 anys? Per exemple, l'eix transversal del carril bici, el que surt de Ricard Vinyes i va fins als barris nord, no? Uh-huh. Però també m'agradaria avançar amb el sistema de pacificació de trànsit, no? Les zones 20, les zones 30. Jo crec que això és el que ens donarà aquelles calçades mixtes, no? Per a usos, per a modes de transport diversos, no?
En algun d'aquests escenaris es contempla l'eliminació del vehicle en alguns punts de la ciutat?
Bueno, aquestes són decisions que haurem d'anar prenent segur, no? Perquè hi ha espais que estan al voltant de determinats equipaments dels que no és necessari absolutament arribar-hi amb cotxe, no? Però nosaltres el que plantegem és incentivar la mobilitat elèctrica. I per tant, ara posarem dos nous carregadors, al final tindrem una xarxa de 5 carregadors de cotxes, però hem de fer molta pedagogia, hem de millorar el transport urbà col·lectiu, hem de seguir millorant, hem d'analitzar les freqüències, segurament haurem d'estudiar una altra nova línia, tot això s'haurà d'anar fent. S'haurà d'anar treballant més amb els corredors verds, que també és una de les propostes que portem al nostre programa. Els corredors verds són aquells espais de transició que d'entre un barri i un altre que amb el que impulses, no? Uh-huh. Uns espais de confort per poder anar a peu. Jo crec que la ciutat pot seguir avançant amb aquesta revolució verda. Hem de sumar-nos als objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU i a partir d'aquí seguir amb el que hem vingut fent fins ara. La novetat potser seria els temes de generació energètica, no? Com generem energia per l'autoconsum i a més com facilitem que això sigui possible. També vull destacar una última actuació. Nosaltres tenim un projecte, és el REHAP. El REHAP és rehabilitació, no? I el REHAP el volem potenciar perquè sigui la gran eina d'incentius a la rehabilitació d'edificis antics que necessitin renovar-se, especialment amb clau d'eficiència energètica.
Tenim poc temps, alcalde, però m'agradaria fer-li una pregunta que contestarà amb pràcticament un nom i un cognom. M'agradaria preguntar-li, de tots els candidats i candidates que es presenten en aquestes eleccions, de tots els caps de llista, qui li agradaria tindre la seva llista?
De tots els candidats que es presenten a la...
De tots els alcaldables, sí, qui li agradaria que formés part del seu equip? Li hagués agradat, aquest m'hagués agradat que formés part de la meva llista.
Pues no ho sé, ara m'has deixat així una mica descol·locat.
Era la intenció.
Estava pensant, no? Pues el Xavi Palau.
Candidat del PP.
Sí, perquè... Parlo des del punt de vista personal, no des del punt de vista ideològic. Perquè veig una persona allò que té trempera, té ganes, no? Està motivat i per tant és un candidat fresc, no? La resta els trobo bastant avorrits, la veritat.
Fèlix, quin és el gran repte de Lleida en un futur immediat o mig pla?
El meu objectiu és que Lleida sigui un referent internacional, que tingui la seva posició en escala regional europea com a hub agroalimentari d'alt valor afegit. Ahir en parlava amb els empresaris que van assistir a la presentació del programa econòmic i he de reconèixer que em vaig sentir molt honorat per les felicitacions i pels ànims, no? Perquè tothom vol anar en aquesta direcció. Al final, tots som grans especialistes amb lo nostre, però la ciutat, com a tot, com a projecte comú, ha d'anar en una direcció. I per tant, quan nosaltres parlem de nou sòl industrial, estem parlant de sòl industrial que ha d'acollir aquest tipus d'empresa, que generi alt valor afegit, no? Nosaltres som excel·lents en producció d'aliments, som excel·lents en la gestió dels recursos, cada vegada més, però hem de ser capaços que a través de processos innovadors i sobretot de processos tecnològics puguem dur a terme aquesta transformació real del nostre model industrial. Jo no crec que les vostres empreses treballin pensant que algun dia cobrareu i que a més el preu el posarà el client final, no? T'imagines, Francesc, que la gent vingui a comprar el diari i digui, jo li pagaré d'aquí 6 mesos i ja li diré el preu que li dono jo pel diari, no? Bueno, això realment és insòlid. Nosaltres hem d'avançar amb un model econòmic segur, cert, que sigui capaç d'atreure i de retenir el nostre talent a una universitat i el parc científic i puguin jugar de valent amb els nous models i nous perfils professionals de les persones que haurien de ser agents positius del canvi, no? I per tant, quan jo penso en Torreblanca i Quatre Pilans especialment, i penso en l'Horta de Lleida, estic pensant en com som capaços d'erigir aquest nou model econòmic per la ciutat, que és un model que el podem començar a abastir a partir de demà mateix, no? Per tant, quin és l'escenari? De dius, home, a 10 anys vista Lleida hauria de ser allò, la marca internacional de ciutat saludable, de ciutat que a més ha impulsat un nou model econòmic en base a l'agricultura, i és possible que a base agricultura, a nova agricultura, agricultura més de caràcter ecològic, productes transformats que contribueixin a la salut de les persones, etc. Tenim tots els eixos per fer-ho.
Doncs amb aquesta resposta, ara sí, et deixem aquest minut d'or perquè demanis el vot cap a la vostra llista.
Molt bé. El dia 26 tu decideixes. Nosaltres, els homes i dones progressistes que integrem la llista del PSC, representem la Lleida que tu estimes. Amb tu farem de Lleida una millor ciutat. Amb tu farem de Lleida una ciutat de les oportunitats, amb més cultura, més educació, amb una millor ocupació. Amb tu farem una ciutat de drets, una ciutat pensada per les persones que més es necessiten, per les dones, per la nostra gent gran, pels joves. Nosaltres podem fer-ho, i per fer-ho hem de fer possible treballar plegats. La meva passió és Lleida, per això et demano la confiança. Jo compto amb tu, compto amb vosaltres, per això us demano que compteu amb mi. Junts farem que Lleida sigui la segona capital de Catalunya.
Doncs hem arribat al final, com sempre, gràcies a l'Iris Carnicer per la seva introducció, Francesc Guillaumet, subdirector del diari La Mañana, gràcies per obrir-nos les portes del vostre diari. Gràcies. Enhorabona, i ha anat tot molt bé. I Fèlix Larrosa, candidat a l'alcaldia de les properes eleccions del 26 de maig pel PSC, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres i ens seguirem veient, segur.
Demà podeu tenir aquesta entrevista amb fotografies, amb dades i de manera extensa al diari La Mañana, també al seu canal de YouTube, i nosaltres a Cope Lleida demà a 1:15 el que farem ja és un resum final de totes les propostes dels candidats. Ha estat un plaer realitzar aquestes entrevistes a les instal·lacions noves del diari La Mañana. Ens escoltem demà, gràcies per estar amb nosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, senyals horàries, arribem a la una i tot seguit les escapades de Cope.